De nit, vista aèria d'un nus de carreteres il·luminat pels fanals i els fars dels cotxes.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta...
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, en Carles Porta seu en un estudi de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Una dona desapareguda a Girona i un cadàver sense identificar a Madrid. Al pis calcinat s'hi ha trobat la documentació d'una noia danesa. La policia està esperant els resultats del laboratori per saber si és ella. Mentrestant, la nècora continua buscant la seva mare. Què connectarà Girona amb Madrid? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i mira a càmera cap a la cabina del tècnic.
Comencem.
De nit, imatges d'una fira d'atraccions plena de gent i d'un correfoc.
Les fires de Sant Narcís de Girona ja han començat aquest vespre amb el tradicional pregó.
Al cel, focs artificials. Una noia il·luminada dona voltes. Tot de flames encenen la foscor. Crims. De Carles Porta.
El 23 d'octubre de 2013 desapareix una dona a Girona. Es diu Montse Méndez i té dues filles. La gran, la nècora, creu que alguna cosa greu li ha passat a la seva mare.
Jo sabia que ma mare no havia marxat a ningú cantó.
Denuncia la desaparició als Mossos, però decideix investigar pel seu compte.
Començo a buscar a tots cantons on crec que ha pogut estar. Poso un missatge a Facebook amb la seva foto. Inclús, doncs, començo ja a penjar cartells per la zona.
Passen els dies i la Montse continua sense donar senyals de vida.
Jo agafo la llibreta per mirar si hi ha algun moviment bancari.
No s'han fet moviments. Això ens fa sospitar que estan contra la seva voluntat en algun lloc.
L'esperança la vaig perdre molt ràpid.
Se li neguen els ulls.
Els investigadors descobreixen que el mòbil de la Montse es va desconnectar a les 3 de la matinada del dia que va desaparèixer a prop de l'estació d'autobusos de Girona. 7 mesos després, una dona apareix cremada en un pis turístic de Madrid.
En un primer moment se descubre la identitat gràcies a la documentació, però no és una comprovació científica. Solo hay 3 formes de fer una identificació científica: el ADN, la reseña dactilar o la reseña dental.
Con la mediación de los órganos de cooperación policial internacional, obtenemos una radiografía de la cavidad dental y en ese cotejo se trata de la misma dentadura.
Todo parece indicar que quien está encima de la cama es la mujer a la que corresponde la documentación.
Vista d'un dormitori calcinat. Veu en off.
Se llamaba Anne, tenía 27 años y era danesa. La policía todavía investiga las causas de este incendio del que muy pocos vecinos han tenido conocimiento.
En majúscules blanques sobre fons negre, el títol. Madrid-Girona, part 2. Madrid, 14 de juny de 2014. Manuel Marlaska, periodista.
El cadáver es de Anne Strand, una joven nacida en el año 1987 en Dinamarca. Encuentran en la escena del crimen también su tarjeta de acceso a las oficinas de la empresa donde trabajaba, que era Scandinavian Tobacco Group.
Retrat de la jove, de cabellera fosca.
Ese mismo día en que se produce el hallazgo del cadáver, se le toma declaración al empleado que hace el check-in del piso, Ana.
Inspector Bernal.
Según la declaración de Rafael.
Policía judicial.
Ese día, la entrega de las llaves.
De Madrid homicidis.
Lo hace él solo.
Els engranatges interiors d'un pany roden i algú obre una porta.
Se desplaza al domicilio de la calle Barcelona y allí queda con Anne y le hace entrega de las llaves.
Retrat de l'Anne amb ulleres de pasta rodones.
Le parece una chica muy educada y que domina poco, por no decir nada, el castellano.
Le da las llaves el día 2 después de que la empresa para la que trabajaba, Scandinavian Tobacco, haya firmado un contrato que llegaba hasta el día 30 de noviembre.
Avanzaban las horas y no obteníamos ningún resultado. Recibíamos presiones, puesto que había habido mucha repercusión mediática de ese homicidio en la zona centro de Madrid.
En un titular en danés s'ha trobat una dona danesa morta a Madrid.
La embajada sí que estaba muy encima del asunto porque su país recababa respuestas. Respuestas que hasta ese momento no había.
En un replà d'un bloc de pisos, un ascensor es posa en marxa.
En esos contactos que mantenemos con la embajada,
una clau gira dins d'un pany.
Recibimos una información acerca de que mantuvo un contacto vía Skype con el novio esa misma noche en la que fallece, sobre las 12:30 y pico, y que estuvo unos 30, 40 minutos hablando con el novio.
La ve bien, la ve ilusionada con ese trabajo y con esos viajes que estaba haciendo, además, por varias ciudades españolas, y no hay nada, no hay nada que pueda explicar el crimen.
En la penombra d'un dormitori i un ventilador de peu en funcionament.
Tenemos a Anne dentro de casa, hablando con su novio. Alguien ha tenido que llamar o acceder sin forzar la puerta a su domicilio para matarla.
En una foto, l'Anne somriu.
L'autòpsia confirma que la víctima ha mort per estrangulament. Però què té a veure amb el cas de Girona? Tot arribarà. Els investigadors parlen amb els companys de feina de l'Anne, però feia molt poc que havia arribat a Madrid i no la coneixien gaire. Els dies passen i la investigació entra en un punt mort. Fins que arriba una trucada que ho canvia tot.
Estaba en la oficina, recibo la llamada del responsable de policía judicial diciéndonos que se encuentra allí una persona que quiere aportar información respecto del homicidio que ha visto en prensa de la calle Barcelona. Esta persona, que por miedo a posibles represalias al verse evidenciada su identidad, llegamos al acuerdo de que testificará como testigo protegido.
Cuenta que estando en un bar, conoce un belga al que le llama Def, algo así como D-E-F, está con varios amigos y en un momento dado, cuando se queda solo con él...
Declaració testimoni protegit.
En la barra me dijo...
En la barra me dijo...
No se me va a olvidar nunca.
No se me va a olvidar nunca.
Si yo me había enterado de lo que había salido en el periódico.
Si yo me había enterado de lo que había salido en el periódico.
Cuando le dije que sí...
Cuando le dije que sí...
Me dijo a mí que...
Me dijo que...
Lo que habíamos visto en el periódico...
¿Lo que habíamos visto en el periódico?
Había sido él.
Había sido él.
Le cuenta que se tiene que ir de España, que tiene cierta urgencia por irse de España, que si ha oído en las noticias lo de la chica muerta, que lo ha hecho él y que además añade un elemento bastante inquietante.
Quise pensar que...
Quise pensar que me lo decía porque estaba arrepentido.
Pero... Cuando salimos a la calle, me dijo...
Pero cuando salimos a la calle, me dijo...
Le tuve que hacer a esta puta igual que a la de Girona.
Le tuve que hacer a esta puta igual que a la de Girona. Una bola de billar blanca en empeño una de negra.
Lo que nos dice el testigo protegido acerca de la palabra Girona, no le damos importancia. Nosotros estábamos centrados en lo nuestro, en nuestro homicidio.
Sobrescrit... Madrid.
Mentre a Madrid la policia avança en la investigació...
Girona.
A Girona, la Nècora continua la lluita per trobar la seva mare i es posa en contacte amb l'associació InterSOS de familiars de persones desaparegudes.
Ajudar ningú t'ajuda en aquests moments. Només la gent vol saber, però pregunta per saber. Pel seu interès, per la curiositat. I ja.
Nècora Cavarrocas Méndez.
Perquè a la gent li encanta el xisme.
Filla de la Montse Méndez.
Però no et pregunten, et puc ajudar amb alguna cosa? Què necessites? A tothom que li pogués explicar que va sortir a prendre alguna cosa i que no va tornar, directament estan ja prejutjant a la persona, no?
En fotos, la Montse somriu.
I no tenen per què fer-ho. perquè realment la meva mare, fos com fos, era responsable, tenia una feina, era molt estimada.
En una foto, la Montse abraça la Nécora.
I llavors no teníem per què, per molt que es mogués per aquelles zones. Jo vivia a Salt, jo vivia en un d'aquells carrers conflictius. I què? Per anar-me'n al bar de davant a prendre'm un cafè, una copa, una amiga o a sopar, no té per què passar-me això a mi ni a ninguna noia de les que visqui per una zona conflictiva. Això li passa a un home i no penses que ha sigut per anar a aquest bar o ha sigut per moure's o per viure aquí o per moure't per allà. Llavors, no... És molt masclista.
Sobrescrit sobre una vista nocturna de la ciutat catalana, Girona. Sobre una vista de la capital espanyola, Madrid.
Els investigadors tornen a citar el testimoni protegit per comprovar si cauen contradiccions i aconseguir més detalls.
Nos identifica a Dave como persona integrante de una empresa que gestiona alquileres de pisos turísticos.
Los pisos de alquiler, los apartamentos turísticos. Eso ya, lógicamente, hace levantar las orejas a la policía. La policía sabe que ese piso donde ocurren los hechos es un apartamento turístico.
Nos hace pensar que podría ser la de Rent for Days.
Me dijo, le tuve que hacer a esta puta igual que a la de Girona.
La persona que dice esas manifestaciones se encontraba acompañada de otra persona de la empresa, de Rafael, al cual efectivamente le habíamos tomado declaración en esos primeros días de la investigación.
Es la persona que le ha entregado las llaves a Anne Strande, es decir, todo empieza a cuadrar. Solo falta ponerle nombre y apellidos a ese DEF.
Llegamos a la conclusión de que es uno de los empleados de la empresa que gestionaba los alquileres, de Rent for Days, en concreto de un belga, de Dave Verbis. Miramos en las bases de datos policiales, vemos que esta persona tenía un antecedente en mayo por un intento de agresión sexual no consumada.
La víctima es la veïna que tenía Dave Verbis a Madrid. I això és el que va declarar.
Declaració veïna de Dave Verbist.
Salí a sacarle
a mi hijo una crema solar que se le quedaba. Y cuando voy de vuelta, él me sale de su puerta y me dice, hola, buenos días. Y yo le respondo, buenos días. Y cuando me giro, me tomó por el pelo. Me dice, ven aquí, puta.
Y me intentó entrar
en su casa, pero yo empecé a forcejear.
Y yo gritando también pidiendo auxilio hasta que mi madre escuchó. Y cuando salieron lo encontraron a él sobre mí.
Reventándome la cabeza contra los escalones. Retrata en primer pla del rostre ple de blaus d'una dona.
Aquesta agressió va ser només un mes abans de la mort de l'Anne. Amb aquesta informació, els investigadors consideren Dave Verbis el principal sospitós de l'assassinat i preparen un dispositiu per detenir-lo.
La policia acude al domicilio habitual de Dave Verbis, però ese dia ja no està ahí. Se ha mudado, se ha cambiado de domicilio. Nadie le sabe decir dónde está.
Lo que se hace en esas horas posteriores es intentar localizar a Dave, cuestión que resulta infructuosa. Nos hace pensar que hubiese materializado esa intención, la de huir del país para no ser detenido.
Pues ahí está poniendo la pelota en movimiento España.
Día 18, estando en mi casa y a las 10 y pico de la noche, recibo una llamada telefónica del testigo protegido.
5 dies després del crim, 18 de juny de 2014.
Está viendo en esos momentos, entre la clientela que está en el bar Boca, en la calle Víctor Hugo, a Dave junto a Rafael.
El día 18 había partido, concretamente había un España-Chile ese día, así que había mucha gente en la calle, en las terrazas, viendo el fútbol. Patrullando por el centro, me llama el inspector. me dice que me va a pasar unos datos de una persona. También me dice que puede estar en unos bares de una calle que hay, que se llama Víctor Hugo. Es una calle chiquitita entre la calle Libertad y Gran Vía.
Son momentos de mucha tensión. Podíamos lograr ya cerrar el homicidio que nos estaba costando muchas presiones.
Jacobo Cenuda.
Lo que piensas es...
Grup d'Atenció al Ciutadà CNP Madrid.
Tengo que pillarlo sí o sí. Piensas en que pudiera haber sido tu hija, tu hermana, tu madre...
A càmera lenta de nit, un cotxe policial aparca en un carrer cèntric de la ciutat.
Lo que hicimos fue hacer un cierre de esa calle, pero un cierre discreto. Puse dos coches a un lado, dos coches a otro, y desde ahí que todo el mundo se filtrase. Cuando llegamos a la altura del bar La Boca, lo veo claramente que es él. Porque estaba sentado mirando hacia la calle. Llamó a otro par de compañeros y nada, pues le decimos que salga un momento fuera, que tenemos que hablar con él. La sensación que me dio en ese momento es la tranquilidad que tenía. Porque, hombre, yo no sé, yo si fuese él, sabiendo lo que he hecho, estaría nervioso. Mínimo nervioso, sino violento, sino, pero, no sé, algo. Algún tipo de expresión, ¿no? Muy, muy tranquilo. Y me llamo Dave Berbis y ya está. Lo que sí a él le molestó fue que le engrilletáramos. Eso sí que no le gustaba. Él no quería ponerse las esposas. Entonces, pues al final, tienes que obligarle. Si uno tira para adelante, el otro tira para atrás, hay un forcejeo y entonces uno de mis compañeros, pues, fue mordido en una falange.
En fotografies policials, un home d'ulls petits i cabells curts negres.
La policia deté Dave Berbis i el seu company de feina, el Rafael. A la primera declaració, el Rafael havia dit que va ser ell sol qui havia entregat les claus a la noia danesa. Però ara diu que no, que en el moment de donar-li les claus a l'Anne, també hi era el Dave Berbis. ¿Por qué no va a decir la verdad?
La puerta de un ascensor estanca.
En un principio no teníamos nada contra él, salvo esa línea delgada de encubrimiento que no estaba muy clara. Entonces decidimos no detenerlo, dar cuenta al juzgado posteriormente y centrarnos en la persona de Dave.
Vista cenital de una taula de interrogatorios.
Dave se mantiene callado. No responde a ninguna de las preguntas que le hacemos.
Un rellotge de paret marca les 12 menys 10.
Van avanzando las horas de esa noche y hacia las 4 de la madrugada hay una compañera que, por lo que sea, empatiza con él. Consigue que en un momento determinado Dave cuente todo como sucedió.
Él cuenta que conoce a Anne en el momento en el que ella llega a ocupar el piso, a hacerse cargo de las llaves, porque está con Rafa, el otro empleado de Rent for Days, en el momento de la entrega de llaves y accede al piso con ella.
Hacen la entrega de llaves a Anne ese día. Él se queda con otras llaves. Llaves que no tenían ninguna especial protección, era un cajetín al cual tenían acceso todos los empleados.
Nit del crim. 13 de juny de 2014.
Esa noche, Dave cuenta que había salido a cenar, que estaba tomando unas copas, que consume cocaína y que hacia las 2 de la mañana se marcha a su casa.
Hacia las 2 y pico se levanta, coge un cargador de un teléfono móvil que tiene en casa y se dirige al piso de la calle Barcelona 2, al piso de Anne.
Abre la puerta con la llave que tiene.
Algú abre una puerta amb clau.
Al entrar ve a Anne durmiendo, con un ventilador puesto a todo trapo.
Se sube encima de ella, le pone el cable alrededor del cuello.
Forcejean algo. Cae de la cama y luego él comprueba que ya no se mueve, que está muerta, la sube a la cama y monta ese incendio.
Enmig de la foscor, un llum encès cau al buit.
coge restos de papel higiénico de cocina y una botella que encuentra de aceite de oliva y provoca ese incendio. Vuelve a su piso y se mete en su casa. Se debe quedar dormido y cuando se despierta es cuando llama a su novia.
Declaració exparella Dave Bervist, veu en off.
Estuvimos hablando de los problemas
sentimentales nuestros, porque bebía en exceso. Y yo le había dado el ultimátum, que la relación se acababa si seguíamos por ese camino.
Incluso cuenta un detalle escalofriante, que es que nota el olor del humo del propio incendio que ha provocado él, porque él vive muy cerca de la escena del crimen, y que su novia escucha las sirenas de la policía o de los bomberos al llegar a la escena. Y le dice que qué ha pasado y él habla de un fuego y le dice a su novia, no bajes porque te han detenido hace poco.
Es un tipo frío, como si estuviera contando un partido de fútbol, sin transmitir ninguna sensibilidad, emoción, etc. Lo cuenta tal cual. No refiere qué motivo le llevó a estrangularla. No obstante, nos cuenta igualmente de una situación similar o de otro homicidio o muerte que acarrea de la época en la que estuvo viviendo en Gerona.
Un llapis dibuixa un traç recte sobre un full blanc. El traç esdevé la línia discontínua d'una carretera entre boscos per on circula una motocicleta, el crepuscle. Veu en off.
De origen belga con antecedentes por agresión sexual, intentó ocultar el cadáver de Anne quemándolo.
Yo estic a casa y rebo una trucada que em van dir: "Està sortint la teva mare per la tele, una foto de la teva mare, i estan dient que l'han matat".
Ahora se le investiga también por la desaparición en Girona de esta mujer, Montserrat Méndez, pero se investigará mientras...
Que no sigui veritat.
La nècora parla a càmera.
Que el que estan dient no sigui veritat, que no li hagin fet això.
Confiesa l'assassinato de la chica danesa, cuenta que esa noche estaba hasta arriba de cocaína. A mí me cuentan la confesión que hace respecto al crimen de Girona, ¿no? Y me cuentan que ha matado a una mujer que está desaparecida, que se llama Montserrat, en Girona. Y yo lo cuento en mi espacio, en televisión.
Tras una noche de muchas copas, acaba la noche con esta mujer y la asesina, la descuenta.
Y posteriormente me entero de que la familia, concretamente la hija, se entera de que se ha detenido al asesino de su madre por televisión, ¿no? Y lo lamento de verdad, creo que las cosas no deben ser así. Algo falló, alguna comunicación, alguna fase de la comunicación falló, pero yo no soy quien para certificar la muerte de nadie, ¿no? Ni para dar cuenta de la muerte de nadie. Y sin embargo, en ese caso lo fui y lo lamento, de verdad que lo lamento.
La confesión, él no habla expresamente, no la cita con nombres y apellidos, habla de una mujer en Girona. A la hora de cruzar las informaciones, de cruzar los datos, la persona que por esas fechas está desaparecida es Montserrat. Por eso
la policía... Quan rebo la notícia, el primer que faig és trucar als Mossos d'Esquadra. I em diuen que no tenen ninguna informació de tot això. Que els comento que està sortint per la tele.
En un titular de diari, un detenido en Madrid confiesa un assassinato en Girona.
Suposo que el Cos Nacional de Policia de Madrid estava fent les seves gestions.
Caporal Casas.
Per poder determinar de quin fet es tractava. Suposo que quan haguessin tingut tota la informació per poder dir, escolteu, hem fet una sèrie de comprovacions i està relacionat amb el vostre cas, doncs ja ens haurien avisat. Que passa que a nivell de notícia va sortir abans als mitjans.
Investiguen si una veïna de Girona va morir assassinada.
Han passat 9 mesos, però després tens notícies.
Un titular.
Per una part penses que no sigui ella, perquè esperava que no li haguessin fet tot això, però a la vegada era... Si és ella, sabré on està.
En imatges d'arxiu, de dia, pel carrer, un guàrdia civil camina estirant pel canell un home corpulent emmanillat.
Mentre Dave Bervist és traslladat de Madrid a Girona per declarar sobre la mort de la Montse Méndez, un home que es diu Dorama Sánchez es presenta a Girona a comissaria, assegura que va ser company de pis del sospitós tant a Madrid com a Girona i vol declarar.
En Dorama Sánchez era el company de pis d'en Verbis.
Enrique Barata, fiscal.
És un personatge que sembla que va rere d'en Verbis. En Verbis és la persona amb més habilitat de relacions socials i en Doramas anava rere d'ell. Perquè era una persona tímida, introvertida, no tenia aquest èxit social. Sembla ser que es complementaven la personalitat d'un i la de l'altre. Es necessitaven per aquesta personalitat diferent que tenien cadascú.
Declaració Doramas, veu en off.
Decidí que fuera de Verbis que viniera a vivir conmigo, ya que yo conocía su situación de que todavía no tenía trabajo y yo le podía facilitar un puesto de trabajo en Gerona.
Fan amistat a través d'internet perquè tots dos coincideixen que han tingut una excompanya a Argentina. I tots dos diu que els agrada molt jugar a billar.
Tura Soler, periodista.
Fan com una amistat i acaben visquent junts, on en Verbis és considerat pels veïns un noi molt problemàtic.
El pis on vivia en Dave Verbis i en Doramas era un pis que estava situat al carrer Pare Coll de Girona, que és una zona que queda entre l'estació de trens i la localitat de Salt. El pis coincidia amb la zona on el senyal del telèfon de la Montse havia fet la seva última connexió.
Els Mossos van al pis de Girona on havien viscut Dave Verbis i Dorama Sánchez. Ja han passat 8 mesos des que el van deixar i tot i que la policia científica inspecciona la casa de dalt a baix, no troben res. La Nécora rep un missatge de la noia que es va poder salvar de l'agressió de Verbis. Ha vist la notícia a la televisió i ha lligat caps amb coses que va veure i sentir quan el Verbis i el Doramas eren els seus veïns a Madrid.
Declaració veïna de Dave Verbis.
Yo creía que habían pasado más cosas, porque una noche escuché como unos gritos y luego salieron él y el amigo con una bolsa muy grande. Mi marido en broma me dijo, mira, traen un cuerpo, pero es que lo parecía.
El fet que trobéssim dos homicidis en molt poc espai de temps, un intent d'agressió sexual a Madrid en què estava involucrada la persona de Dave Verbis ens va fer pensar que aquesta persona, doncs, podia haver fet altres coses.
Dave Verbis es una persona nacida en Bélgica que llevaba, en el momento de los hechos, 14 años en España. Había vivido en Barcelona, había vivido en Tenerife, había vivido en Madrid, había vivido en Girona y llevaba la vida propia de un empleado de hostelería. Una vida bastante nómada en la que va viviendo en hoteles en los que trabaja, en apartamentos, sin llegar a fijar ningún anclaje.
En Doramas sí que en algun moment explica que en Verbis l'havia comentat que no era la primera vegada, que ja havia tingut problemes a Canàries.
Me comentó que tuvo problemas con un hombre trabajando, no recuerdo el trabajo.
Declaració Doramas.
Una de las veces recuerdo que sí que me dijo que había matado a una persona en Tenerife.
Amb aquesta informació que ens va donar, vam intentar a veure si hi havia alguna cosa que es pogués relacionar amb solució, però no vam trobar cap informació que corroborés aquests aspectes.
9 mesos després del crim, juliol de 2014.
9 mesos després de la mort de la Montse Méndez, la policia i el fiscal escolten la declaració del Dave Verbis.
Quan li demanem que expliqui què va passar amb la Montse Méndez, doncs explica'ns. Va dir, no, que estava de festa, estava jugant al billar en un bar amb en Doramas i que en un moment determinat va passar la Montse Méndez davant del vidre del bar, va saludar.
Declaració Dave Verbis, veu en off.
Ella ha posado por el cristal, estaba mirando para dentro. Doramas y yo la invitamos a que entrara a tomar algo con nosotros. Ella aceptó, entró y estuvimos ahí tomando, pues, sustancias y alcohol.
Van estar allà consumint i bevent i jugant a billar i al cap d'una estona van decidir que anaven cap al pis.
El llapis traça una línia.
Estan allà al menjador, prenen cocaïna i que després tots plegats juguen al joc del penjat.
El llapis dibuixa una línia recta que parteix d'un cercle.
Fins que, entre les 3 i les 4 de la matinada, en Berbis i la mossa Méndez comencen a acariciar-se.
A les 4 i media, 5, la mossa fa la cama, perquè tenia que treballar el dia siguiente. Y Monse y yo pues estuvimos flirteando y fuimos a la habitación.
Algú es tanca darrere una porta. Un ventilador de sostre dona voltes.
Fuimos al sexual y luego fuimos a comprar más droga. Y fuimos otra vez a la habitación a seguir con el acto sexual. Y ella me pidió asfixia y como la postura era complicado, la asfixia, me pidió ella si tuviera una cuerda a un pañuelo para poder asfixiar poco a poco. Y entonces yo dije que no tenía. Solo tenía cable y bueno, pues coge el cable. Ella está delante mío, la postura del perro, y yo estoy atrás, de pie. Estamos haciendo el acto sexual y me pide que apriete un poco más fuerte.
L'ombra de les aspes del ventilador en moviment es reflecteix al sostre.
Porque yo por la duda no estaba apretando fuerte. Aprieto más fuerte, sigo el acto sexual.
El ventilador s'atura a poc a poc.
Y cuando termino, suelto y veo que ya no respira. Se cae de lado y veo que no respira.
El ventilador queda quiet.
Intenta que quedi com un accident, que no va donar-se, com una imprudència d'una relació sexual una mica salvatge i masoquista.
És complicat que una persona que comença a notar un estrangulament violent no reaccioni. Tu, si estàs participant d'aquesta acció, alguna cosa has de notar.
En la penombra, un ventilador de peu en funcionament.
I, a més, teníem aquella frase famosa que va dir i que va iniciar la investigació a Madrid. Le hice a esta puta lo mismo que a la de Girona. Aquesta frase, que va dir d'una manera sincera, voluntària, és molt significativa. Mostra odi, mostra ràbia cap a les dues dones. I segon, que va matar les dues de la mateixa manera, amb un cable. No cabia cap dubte que l'acusació només podia ser per assassinat.
Quan va veure que la Montse estava morta, ell va manifestar en la seva declaració que va anar fins al lavabo on Dorama s'estava dutxant i li va dir que l'havia matada.
Declaració Dave Berbist.
No quería saber nada de esto. Que escondamos el cuerpo porque no quiere entrar a la cárcel y no quiere saber nada de esto. Yo le comento, digo, es imposible bajar un cuerpo porque se va a ver. Entonces él dice, mejor que lo... Entonces tenemos que cortarlo.
Va esquarterar-la a la banyera, va agafar bosses d'escombreria per posar-hi les restes d'ossos, crani, allò que anava trossejant, amb restes de diari, i agafar la moto i sortir a tirar-lo a les afores de Girona al bosc.
Una motocicleta circula per una carretera entre boscos.
Excepte la part de l'abdomen i del tòrax, que, com que eren molt pesades, va utilitzar el cotxe d'Endoramas, un Audi 3 que tenia la clau. Se'l va demanar i s'ho va deixar.
Segons explica Dave Berbist, després de desfer-se del cadàver, el Doramas i ell van netejar el pis a fons i 6 dies després van marxar cap a Madrid. Ara és el torn del Doramas i sembla que es contradiuen.
Paso por delante de la habitación de Berbist.
Declaració Doramas.
Y no puedo evitar de mirar de reojo. La persiana está bajada, está la habitación a oscuras, las sábanas, la cama está deshecha y veo encima de la cama una mancha, tamaño de un folio de DIN A4.
Per bé que Dave Berbist va dir que la Montse havia mort estrangulada en un joc sexual i que l'aparell utilitzat per causar-li la mort havia sigut un cable, Doraman ens va dir que ell havia vist una taca del sang en el matalàs de l'habitació on Dave i Montse van passar la nit, i que Dave tenia un punyal de cacera gros que el mateix Doramas li havia regalat i que aquell punyal havia desaparegut. Vull dir que Doramas tenia clar que la mort no s'havia produït per estrangulament, sinó que s'havia produït emprant el ganivet.
Interrogatori del fiscal Barata.
Señor Berbés ha dicho que decide no ir a la policía y que usted dice que una de las soluciones es esconder el cadáver y que al no poderlo bajar entero hay que partirlo. ¿Usted sugiere esa idea?
No.
¿Ha mentido en esto, Berbés?
Sí.
¿A usted en algún momento le intimidó de algún modo con palabras, gestos, sobre las consecuencias de ir a la policía?
Él dice de que si yo quiero acudir a la policía o si quiero llamar a la policía, que yo veré.
Aquestes manifestacions, Doramas les va interpretar clarament com una amenaça.
Aquesta versió no quadrava. Després de desfer-se del cadàver i abandonar el pis que tenien a Girona, què van fer? Se'n van anar els dos junts a Madrid, a treballar junts a la mateixa empresa. I fins i tot en Doramas, que tenia a Madrid el seu pare i un immoble per viure, va voler viure i va estar visquent juntament amb en Berbés.
Retrats dels dos homes.
Dave i Doramas tenen diferents versions i els investigadors no poden arribar a una conclusió de quina és la real. El següent pas que fan és intentar recuperar el cadàver de la Montse Méndez.
La recerca de les restes òssees de la Montse Méndez va ser agafar en una furgona policial el detingut amb dos o tres policies de custòdia, jutge instructor, advocat de la defensa i jo, i fer la trajectòria que ens indicava en Berbés. Anava assegut, amb les manilles posades, amb els policies de custòdia.
En un titular troben el tronc d'un cadàver en un bosc de Sant Julià de Ramis.
Quan li tocava baixar de la furgoneta, baixava, deia aquí hi vaig deixar-hi aquesta part, aquí vaig deixar-hi aquesta altra. Ara em sembla que és per aquest caminet. Anava donant les indicacions com aquell que compleix un tràmit. No hi va haver-hi cap variació emocional en totes les hores que vam estar fent això. Només vam poder localitzar tres punts on hi havia restes del cos de la Montserrat Méndez. Dave Berbés va intentar indicar-nos altres llocs, però no acabava de reconèixer la zona o la indicació que feia no ens portava cap a cap lloc que trobéssim més restes.
En una foto, vora el bosc, en Dave, emmanillat entre dos agents i amb la caputxa de la dessuadora posada, mira desafiant un policia amb guants de làtex que té al davant.
Aclarit l'assassinat de la Montse Méndez, a les seues filles encara els quedava molt calvari per viure.
Un any i mig després del crim.
La policia va localitzar les restes humanes escampades en diversos boscos de l'entorn de Girona. Un estudi forense de la mandíbula conclou que són de Montse Méndez, una gironina de 40 anys desapareguda l'octubre del 2013. Però 8 mesos després de la troballa, les proves determinants, les de l'ADN, no han arribat. I de
fet, vam veure una mica l'absurditat habitual a vegades en l'administració de justícia, que quan es havia ja identificat el cos, perquè en el cas de la Montse s'havia pogut fer una identificació per la metgessa forense a través de les dents i de la radiografia que es disposava odontològica d'ella, tot i així, no, el jutjat no va autoritzar l'entrega del cos a la família fins que no vam tenir els resultats d'ADN. La família el que vol és que s'arribi ràpid a judici, que s'aclareixi ràpid el cas per poder començar a passar pàgina. A més, hi ha una qüestió econòmica clara, que és que les filles de la Montse Méndez tenen dret a prestacions d'orfandat que no podem tramitar fins que no tinguem inscrita la mort de la Montse Méndez en el registre. Això va allargar i va aprofundir en el dolor de la família, que es trobava en un context tan dur i que no només no havia recuperat, no, la totalitat del cos, sinó que, a més, no podia enterrar aquella part del cos de la Montse que sí que havia recuperat.
Benet Salellas i Vilar, advocat família Montse Méndez.
El dol es passa amb una caixa tancada, sense tenir tot el cos, llavors
s'arronsa d'espatlles.
Jo no l'he passat, el dol. A mi m'han posat una caixa tancada i m'han donat unes cendres. I ja està.
En un titular sobre una foto en color de la Montse, el jutge permet a la família que Montse Méndez sigui enterrada. Sobrescrit sobre una vista panoràmica de la ciutat, Madrid, 2016.
Al juliol del 2016, a Madrid, Dave Berbist va ser condemnat a 25 anys de presó per l'assassinat de la noia danesa i per l'incendi.
Girona, 2017.
El 25 de setembre de 2017, a l'Audiència de Girona comença el judici pel crim de la Montse Méndez.
El fiscal demana una pena de 17 anys i 10 mesos de presó per assassinat a una acusat que...
Impressiona molt. És un tio molt alt, gros.
En Dave declara el judici.
És un monstre. És... Tu el veus i és que és... És un monstre, de veritat. No hi ha altra paraula per descriure-lo.
Yo digo, hostia, creo que me la ha cargado porque creo que ha sido con el cable y no sé si he sido yo o si le ha pasado, le ha dado un infarto, le ha dado algo o ha sido por mi culpa por el acto sexual. No sé qué hacer. Entonces le pido consejos a Dorama.
L'acusat ha explicat com va trossejar el cadàver i repartit en bosses d'escombraries es va anar-les deixant amb la seva moto pels afores de la ciutat.
D'entrada, hi ha un objectiu immediat sempre que acompanyes a una família de víctimes en una situació com aquesta, que és, jo penso, la tasca d'acompanyament de la família. Intentar fer de traductor de totes les coses que estan passant a la sala i intentar preparar aquella part de la família que haurà de participar en el judici.
És molt inhumà i és traumàtic, perquè jo vaig tenir que estar fora de la sala amb el suposat còmplice, que per mi és igual d'assassí, a tenir-lo a metre i mig amb el germà, que és el que li va deixar el cotxe, amb el pare i el meu cantó. I ho dic obertament, i insultar-li i dir-li de tot i ni immutar-se.
En Dorama surt a declarar.
La nècora refereix a Dorama Sánchez, que va arribar al judici estant en llibertat.
S'asseu davant d'un micròfon.
Veo que en la puerta de mi habitación hay el cesto que yo usaba para la ropa sucia con una bolsa negra dentro y un periódico cubriendo la bolsa. Yo le doy una pequeña patada de pie y veo que pesa. Entonces pregunto que qué era eso. Entonces, de Pervis me comenta lo que ha hecho, que fue que en el cuarto de baño desmembró a la señorita Méndez.
La fiscalia no va veure en cap moment de la investigació la major responsabilitat de Doramas. Nosaltres intentàvem, plantejant el judici, no? Doncs una responsabilitat major. I, per tant, un dels objectius també era intentar aconseguir demostrar una major participació de Doramas en els fets.
Titular, l'amic de l'esquarterador esquiva per ara a la presó.
Tant el magistrat instructor com jo van veure que no hi havia indicis que hagués participat en aquest assassinat. En la resta, doncs, la prova era únicament d'encobriment i de donar idees per desfer-se del cadàver i com fer-ho.
Objeto del veredicto. El acusado...
Dave Berbist va ser condemnat a 16 anys de presó per assassinat i Dorama Sánchez a un any i 9 mesos per encobriment. Tots dos també van ser condemnats a 3 mesos més de presó per un altre delicte.
A més, tots dos acusats són condemnats per un delicte de profanació de cadàver, en el sentit de que la forma en la que es desprenen del cos i la manera en què es quarteren a la víctima impedeix a la família, en el seu moment, doncs poder no? procedir a aquesta... a la trobada ràpida del cos i a l'enterrament i, d'alguna manera, a fer aquest procés de dol que tots necessitem en situacions d'aquest tipus.
En un titular, 16 anys de presó per al belga que va matar Montse Méndez.
Surt molt barat ho matar. Surt molt barat ho matar a dones. I surt molt més barat ho ser un còmplice. Perquè si ja la pena mínima per ser un còmplice d'assassinat són 3 anys, em sembla vergonyós que li posin el mínim per no poder entrar, que estigui lliure i que estigui fent la seva vida. Si 3 anys, al final, la meva mare fa 8 que està morta.
Dorama no entra a la presó perquè les penes van quedar per sota de 2 anys de presó. El delicte de profanació de cadàver té una pena de multa i el d'encobriment és una pena que va quedar dintre de les possibilitats de suspensió d'execució de pena.
Vista panoràmica de Girona en un dia assolellat.
Jo en el drama me la vaig trobar a Girona, al carrer, amb el seu pare. I jo anava amb el meu gos, i en drama es va fer el gest com de mirar el gos i somriure. No sabia que era jo. Llavors, clar, jo, pues, imagina't, no? Pues li vaig dir de tot. I el seu pare el va agafar i cap a davant, no? Però el poder-te trobar aquesta persona pel carrer i sentir-te impotent per no poder fer res, sabent que no ha pagat ni un sol dia de presó pel que li han fet a la teva mare, és frustrant, és que t'entra un...
Impotent fa que no amb el cap i s'arronsa d'espatlles.
Quan van matar la seva mare, la Nècora tenia 21 anys. Quan va començar el judici, en tenia 25.
El portes una motxilla plena de pedres.
S'empassa saliva.
Com, bueno, doncs... Pues, a vegades et sents malament per tenir gelos de veure que algú té mare. De... Bueno, de...
Amb un dit,
d'això,
s'aixuga les llàgrimes.
De veure com altres nens tenen la seva àvia. És dur. I, bueno, a dia d'avui continuo anant al psicòleg, perquè no... És algo que... Que, bueno, aprens a viure i ho portes a sobre. I això no t'ho traurà ningú. Ni un psicòleg, ni ningú. I a sobre, si no es fa la justícia, et crea una ansietat que te va menjant per dins. La falta de justícia.
Retrat de la Montse, d'ulls blaus i llarga cabellera rossa, amb un piercing sota el llavi inferior i unes ulleres de sol de pasta vermella al cap, que somriu a càmera en un dia assolellat. Talla negra. En Carles Portes treu els auriculars.
La Nècora diu que de vegades se sent gelosa de veure noies que tenen mare. Estic segur que totes les mares voldrien una filla tan valenta i lluitadora com ella. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem la setmana que ve amb una altra història de foscor.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona, els crèdits. Direcció, Carles Porta. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de Goroka i True Crime Factory. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA 2022.